L'atur, la precarietat econòmica i el fracàs escolar són malauradament temes candents a l'actualitat. Davant d'aquest panorama, és molt estimulant que existeixin entitats com ara la Fundació Privada Trini Jove, que insereixen els col·lectius amb risc d'exclusió als entorns sociolaboral. Des de fa 25 anys, Trini Jove desenvolupa programes de formació i d'inserció laboral, amb la finalitat última de donar feina a persones desfavorides. Una de les fites més destacades que ha assolit aquesta institució ha estat la rehabilitació i dinamització de la Casa de les Aigües, de la Trinitat Vella, que feia anys que estava abandonada. Aquest conjunt modernista s'ha convertit des del 2008 en un centre d'art social i des de fa 2 anys ofereix tallers artístics a persones en risc d'exclusió. El taller d'audiovisuals, el de teatre, el de música, el de ràdio, el de costura creativa, el d'arts plàstiques i el taller d'ors. Aproximadament una 20ena de persones participen en aquest programa d'activitats, que té un període de duració d'un any, des del mes de gener fins al desembre. Aquest projecte nou i innovador, que ha engegat Trini Jove, està subvencionat pel Ministeri de Sanitat i Política Social i Igualtat. Aquest centre ocupacional es caracteritza principalment per inculcar l'art social comunitari i l'art teràpia, però si voleu conèixer exactament què signifiquen aquests dos conceptes, haureu d'esperar-vos al reportatge d'avui. No us ho perdeu.
D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un Poble, qui us parla i acompanya Cristina Paniello, Raquel Ballesteros i Jordi García. Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta Tot un Poble. Com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Coneguem els titulars? Molt bé, doncs, coneguem els titulars del dia. Avui comencem parlant de les obres del carril Busbao que avancen amb l'objectiu que s'acabin el segon semestre d'enguany.
La faraònica obra de construcció del carril per a autocars i vehicles d'alta ocupació, BAO, de la C58, afronta el poc menys de l'últim any d'obres amb la part més vistosa dels treballs als ulls dels ocupants dels 150.000 vehicles que diàriament utilitzen l'autopista del Vallès. La magnitud dels treballs, iniciats el desembre del 2008, no és només visual, sinó també a nivell de xifres. Tones i tones de materials diversos, però també d'enginy, per fer cabre més carrils en un espai on 6 existents no deixaven lloc a gairebé res més. I tot això amb el compromís de no tallar mai la circulació de vehicles.
La construcció del carril Busbao abasta una longitud de 6,82 km entre Ripollet i Sant Andreu, passant per Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac. Els elements més singulars d'aquesta actuació són la pèrgola trident a l'extrem nord-oest prop de Cerdanyola, que té una longitud de 530 metres, i el viaducte amb la gelosia d'acer a l'alçada del barri de Can Gullàs a Montcada, que té una llargada de 890 metres.
L'estructura que sosté els carrils de la pèrgola trident incorpora a cada voladís unes costelles a la part inferior que fan augmentar la resistència del pont. Això permet reduir la instal·lació de vigues al sostre de la pèrgola i augmentar la distància entre pilars, passant dels 5 als 16 metres. La pèrgola ja està executada en un 90%. Els responsables de Tabassa remarquen que la seguretat és una prioritat. Una mostra visible n'és la grua instal·lada a l'àmbit de la pèrgola amb una alçada de 40 metres i que està controlada per un operari des del punt més alt.
El viaducte amb la gelosia d'acer ja s'assenta ara sobre 6 dels 15 pilars que l'han de sostenir. Les estructures d'acer en funció de la seva llargada tenen un pes que oscil·la entre els 75 i les 150 tones. La instal·lació d'un tram entre pilars s'allargaria durant un mes i mig en una obra tradicional, però l'enginyeria utilitzada a la C58, condicionada per no poder tallar el trànsit i encaixada i elevada entre els carrils existents, permet fer l'operació en poc més de 2 setmanes. Això és possible per la utilització d'un sistema de llançavigues que se sosté sobre els pilars ja executats. Els capitells en què se subjecta el llançavigues pesen 80 tones. Per minimitzar els riscos sobre els vehicles que utilitzen diàriament, la C58, el llançavigues, només treballa de nit. A la part superior de la gelosia d'acer s'instal·laran unes 350 lloses prefabricades de formigó, on es col·locarà l'asfalt. El pilar més alt d'aquest viaducte arriba a tenir uns 35 metres d'alçada i un cop acabat el viaducte, els vehicles que utilitzin el carril Busbau circularan en aquest tram 7 metres per sobre de la C58.
En augmentar l'amplada de la C58, una de les actuacions necessàries ha estat la construcció d'un nou pont a la carretera d'accés al cementiri de Collserola des de la N150. El nou pont, pel qual ja hi circulen els vehicles des de fa 3 setmanes, té un únic ull i una alçada de 7 metres. Durant les primeres setmanes de gener començaran els treballs de demolició de l'antic pont. Un altre cop, per reduir els riscos, aquesta intervenció es farà de nit.
El que també s'ha hagut de fer de nou és la passera per a vianants del carrer de la Conreria, ja que l'antiga s'ha hagut de suprimir per deixar passar la pèrgola Trident. Els treballs podrien enllestir-se el proper mes d'abril, però no hi ha data d'obertura per als vianants.
Més enllà d'aquests elements característics, la construcció del carril Busbau ha comportat fer noves infraestructures, que malgrat les seves dimensions també són d'envergadura. A cavall dels termes de Ripollet a Cerdanyola s'ha eixamplat la calçada de la C58, amb nous viaductes a banda i banda, i dues actuacions semblants s'han executat a la confluència dels límits territorials de Cerdanyola i Montcada. En la primera, sobre la riera de Sant Cugat, s'ha ampliat l'espai per als carrils de la C58, i a banda i banda s'hi han fet dos viaductes nous. I igualment, també s'ha intervingut en el tram de l'autopista que creua la línia de Renfe per la qual circulen els combois de l'R4, eixamplant un dels laterals i creant dos viaductes nous.
En el tram del carril Busbau a l'Avinguda Meridiana de Sant Andreu, les obres crearan un carril d'entrada i sortida específic per a turismes i un altre d'exclusiu per als autobusos. El nou eix viari despassarà cap a l'oest el traçat de la Meridiana per tal que la C-17 s'integri a la trama urbana del barri de la Trinitat Vella.
I atenció perquè les peces petites dificulten la restauració del mosaic de la Sagrera.
La restauració del mosaic romà que es va trobar en les obres de l'AVE de la Sagrera serà més llarga i més cara del que s'esperava. La causa en són les més de 10.000 peces petites que s'han trobat escampades per la zona i que caldrà recomposar. Una feina laboriosa que fan els restauradors del Museu d'Història de Barcelona.
Junta per junta, tres especialistes netegen minuciosament les grans peces del mosaic romà de la Sagrera i treballen des de desembre en aquest centre de la Zona Franca. Aquí van arribar les peces extretes amb cura de la zona d'obres, se n'ha assegurat la base amb morter i ara es preparen per poder fer-ne el muntatge final. La feina no serà fàcil. De la resta de material excavat se n'han recuperat fins a 10.000 tesseles soltes i una seixantena de grups amb fragments més petits de mosaic. Amb això, doncs, es guanyaran uns 4 metres quadrats que permetran definir més el dibuix del mosaic, que s'ha pogut recrear per ordinador de forma provisional.
La feina laboriosa de recol·locar totes aquestes peces petites ha dut els especialistes a ampliar el pressupost i allargar el temps total de la restauració. Amb tot el material es calcula que es podrà contemplar un terç del mosaic, que podria fer uns 30 metres quadrats. Les excavacions, però, encara han de continuar i podria ser que el mosaic acabés sent més gran. Per això i per la ubicació final de la peça, encara per definir, els tècnics deixaran el muntatge embastat però no acabat del tot.
I fa uns dies us dèiem que l'escola Bressol de Navas doncs, encara estava patint uns retards i ens ha arribat una informació al respecte que ens confirma que l'Ajuntament argumenta la no construcció de l'escola Bressol de Navas.
El regidor d'Educació, Gerard Ardanui, considera que ja s'han aportat totes les solucions possibles a les 219 famílies que aquest curs s'han quedat sense escola Bressol perquè tenien plaça en centres que encara no s'han construït. Ardanui assegura que era materialment impossible fer-les abans del curs vinent. Es tracta de l'escola Els Patufets, al barri de Navas, i dels centres Jaén i Caspolino a la Vila de Gràcia. Totes dues havien d'entrar en funcionament el mes passat, però el govern actual calcula que no es podran acabar de construir abans del curs vinent. L'Institut Municipal d'Educació els ha ofert places en altres centres, però les famílies consideren que els queden massa lluny. La síndica de Greuges de Barcelona ha atès la queixa de 23 d'aquestes famílies demanant a l'Ajuntament que compensi aquestes famílies rebaixant-los la quota l'any que ve.
Doncs una última informació encara ens queda per comentar-vos. Ens n'anem ara mateix cap al barri de Congrés Indians i parlem de les reformes del canòdrom que continuen aturades.
L'antic canòdrom està buit després de la reforma que es va fer a la instal·lació per transformar-se en un centre d'art. Els veïns es queixen perquè creuen que s'està deteriorant i que no és ni una sala d'exposicions ni un equipament per al barri. 4,5 milions d'euros, sense incloure el mobiliari i les instal·lacions museogràfiques. Això és el que ha costat fins ara la reforma de l'edifici de l'antic canòdrom. Els veïns es pregunten què passarà amb l'edifici gairebé sense estrenar i castigat ja per algun acte incívic.
Les entitats de la zona ho tenen clar. A l'edifici s'hi podrien fer alguns dels equipaments pendents com el centre cívic. De fet, aquesta és l'altra preocupació d'aquests veïns. Saber què passarà amb el pla d'equipaments que les 35 entitats del Congrés i els indians van pactar amb el govern municipal anterior. Altres dels equipaments demandats doncs, són una escola bressol, una residència per la gent gran i centre de dia i una residència per a disminuïts psíquics. També es va acordar construir una zona esportiva en aquest solar de propietat privada que al mateix temps donaria servei als veïns de la Sagrera. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final d'aquest recorregut, d'aquest primer recorregut per les notícies dels nostres barris, ara el que farem serà escoltar una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poble.
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa i avui som dijous i com cada dijous tenim amb nosaltres a la Cristina Paniello que ens ofereix un reportatge. Avui precisament hem de dir que no anirem gaire lluny perquè ens quedem a la Fundació Trini Jove perquè volem parlar d'una de les activitats que porta a terme aquesta fundació com és el tema de la Casa de les Aigües.
L'antiga Casa de les Aigües de la Trinitat Vella, després de molts anys abandonada, ha estat restaurada fa 4 anys en un centre d'art social que gestiona la Fundació Privada Trini Jove. Des del gener del 2010 imparteix activitats socioculturals per a grups en risc d'exclusió social, en particular persones que pateixen addiccions i que tenen problemes de caire social, econòmic o laboral. Gràcies als tallers tan diversos que hi ha, el taller d'audiovisuals, o anomenat també taller de cinema i televisió, el taller de costura, el de música, el de teatre, el de ràdio, el d'arts plàstiques i el taller d'horts, els usuaris poden arraconar per unes hores els seus problemes del dia a dia i explorar la seva faceta més artística i creativa. 22 persones participen en aquest programa d'activitats, que dura des del mes de gener fins al desembre. Com podeu veure, existeix un vincle molt estret entre la Fundació Trini Jove i el Centre d'Art Social Comunitari. Però com i per què es va crear Trini Jove? Doncs aquesta entitat va néixer el 1985, quan 7 joves de la Trinitat Vella van decidir començar a treballar per millorar la situació laboral de la gent del barri, sobretot de les dones i els joves, que en aquell moment tenien més dificultats per trobar feina. Des de llavors, aquesta entitat promou la formació i la reinserció laboral de la gent que es troba en risc d'exclusió o bé a l'atur i que pertanyen a la Trinitat Vella, a Baró de Viver i al Bon Pastor. Marta Quintero, responsable del Centre d'Art Social de la Trinitat, és la persona ideal perquè ens expliqui principalment el funcionament i l'objectiu dels tallers artístics que s'ofereixen. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Antes de entrar en materia, nos gustaría saber la edad que tienen los participantes de los talleres y saber también si son solo del barrio de la Trinitat o son de otros barrios o zonas de la ciudad.
Bueno, a ver, de los dos grupos que tenemos, el de mañana, fueron derivados de asociaciones de Santa Coloma y de Badalona, ¿vale? Y los de la tarde sí que son del barrio de la Trinitat Vella, de Trinitat Nova, y hay alguno que es de Baró de Viver. Pero sí que se les da prioridad siempre a la gente del barrio, a la gente de Trinitat Vella.
Por lo que has dicho, hay dos grupos, ¿no? Uno de mañana y otro de tarde.
Sí.
Vale. ¿Y por la mañana cuántos van aproximadamente?
Por la mañana son 10 personas y por la tarde son 12.
Vale. ¿Y la edad que tienen más o menos los participantes?
Pues los chicos de la mañana rondan entre los 40 a 46 años. Y por la tarde tenemos el taller dividido en dos grupos, uno de jóvenes de 19, 18 hasta 23 más o menos y luego otro de adultos, que son gente de unos 50 años.
Vale. El Centro de Arte Social, a diferencia de los otros servicios y recursos que ofrece Trini Jove, no tiene una orientación profesional, ¿no? La finalidad que tiene vuestra labor pues va más encaminada hacia lo que es el arte social comunitario y el arte terapia. ¿Podrías explicarnos exactamente qué significan estos dos conceptos?
Pues arte comunitario son prácticas artísticas, ¿vale? Que implican la participación de la comunidad en el proceso de construir la obra. Y es un intento pues de alcanzar una mejora social a través del arte. Vale, el arte terapia se basa más en la idea de que los conflictos o inquietudes psicológicas puedan ser trabajadas por el paciente mediante solución artística, ¿vale? Y en ambos casos pues se quiere trabajar un poco la autoestima, la ansiedad, aprendizaje, autocontrol, todas habilidades sociales, ¿vale? Arte comunitario sí que está más enfocado a que el arte llegue a gente como ellos, ¿no? En exclusión social, que no es fácil, ¿no? Cuando estás en determinadas situación no accedes al arte con la facilidad que puede acceder otro colectivo y en cambio artes plásticas más de habilidades sociales propias de cada uno.
¿Por qué crees que este centro es un proyecto nuevo e innovador?
Bueno, a ver, dentro de la fundación no tiene nada que ver con el resto de proyectos que se hacen, ¿vale? Se tiene, todos los demás están enfocados a una formación laboral, a inserción laboral. Y este es más de, digamos, de crecimiento personal. Entonces sí que es bastante innovador dentro de todo lo que es la inserción laboral, que es lo que más se basa en la fundación.
Con respecto a la gente que está en situación de exclusión social, ¿consideras que se le brinda a esta gente pocas oportunidades para su desarrollo pues de facultades y habilidades artísticas?
Bueno, a ver, aquí sobre todo es una nosotros no pretendemos hacer ni crear artistas ni actores ni que aprendan a coser de manera profesional, ¿vale? Se trabajan, son, digamos que es la excusa, entre comillas, para que hagan otro tipo de desarrollo, de otro tipo de habilidades. Pero bueno, que centros así que hagan cosas de arte terapia sí que puedes encontrar. Lo que pasa que si no es una cosa común que todo el mundo conozca, pero bueno, que si te adentras en el mundo y buscas sí que puedes encontrar.
¿Y recibís ayuda de alguna entidad para llevar a cabo este proyecto?
El proyecto, desde que empezó en el 2010, siempre ha estado subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Y sí que tiene la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.
Vale, pues la verdad que es un proyecto muy, pues eso, muy, muy productivo y muy, muy constructivo para todo, bueno, para todas las personas, ¿no?, que se encuentran en esta situación de en riesgo de exclusión social. Muchas gracias, Marta Quintero, por explicarnos, pues eso, la labor, pues eso, tan positiva que realizáis desde el Centro de Arte Social. Muchas gracias.
Marta. A vosotros.
Molt bé, doncs continuarem després amb d'altres persones relacionades amb la Fundació Trini Jove.
Durant els 25 anys de vida que té la Fundació Trini Jove, ha ajudat a buscar feina a unes 6.000 persones que tenen certes dificultats. Aquesta entitat ofereix tallers d'aprenentatge, de jardineria, de gestió de residus i de missatgeria. I per donar feina a les persones que pateixen alguna discapacitat psíquica o física, ha creat un centre especial de treball. Segons aquesta institució, la formació és una eina fonamental per accedir al món professional i per això imparteix una formació ocupacional en l'àmbit del metall, l'hostaleria i els serveis. També dona suport als emprenedors a través del disseny dels plans d'empresa i l'accés a microcrèdits, a més de desenvolupar activitats de dinamització comunitària, entre les que es troba doncs, la Ràdio de Trinitat Vella i el Centre de Social Comunitari, l'autèntic protagonista del reportatge d'avui. És important recalcar que els usuaris participen dels 7 tallers que ofereix aquest centre i disposen de les instal·lacions de la Casa de les Aigües i l'edifici del carrer Pare Pérez de Pulgar, número 17, com a espais de treball. Aquests cursos es realitzen de forma diària i són impartits per talleristes d'art social i art teràpia, que compten també doncs, amb el suport d'educadors i psicòlegs. Però per conèixer amb més profunditat la tasca que duen a terme els professors i la importància que té la seva figura en l'expressió artística dels participants, parlarem en uns momentets amb Albert Martín, que és el professor del taller de música.
Doncs sí, parlarem amb Albert Martín, com a professor del taller de música de la Casa de les Aigües, a veure què és el que ens pot comentar sobre la feina, no?, que porten a terme a través d'aquest pla comunitari d'art, que el que pretén doncs, és implicar quanta més gent possible i sobretot gent que tinguin algun risc d'exclusió
social. Exacte. Doncs ara parlarem amb Albert Martín, el professor del taller de música. Buenos días, Albert Martín.
Buenos días.
¿Qué tipo de herramientas ponéis al alcance de los participantes para facilitar sus habilidades artísticas y sociales?
¿Cómo?
¿Qué tipo de herramientas ponéis al alcance de los participantes para facilitar sus habilidades artísticas y sociales?
Ah, pues aquí trabajamos con instrumentos musicales y tenemos teclados, tenemos diferentes instrumentos de percusión, maracas, panderetas, cascabeles, castañuelas. Estuvimos una temporada fabricando instrumentos de percusión mediante objetos reciclados, ¿no? Bidones, sartenes y baquetas para hacer sonar estos. Y en base a estos, pues es que trabajamos todo, ¿no? Tenemos bastante, tanto melodía como percusión. Y luego estamos fabricando pues métodos varios, ¿no? Como ahora últimamente estamos trabajando con la geometría musical. Y mediante figuras geométricas, ya sean redondas, triángulos, rectángulos, cuadrados, pentágonos, interpretamos ritmos y en base a la geometría los vamos aplicando tanto en instrumentos de percusión para primero asimilar la secuencia rítmica y luego lo vamos aplicando en instrumentos de melodías también.
¿Y los talleres son, cuál es un poco el método de enseñanza de estos talleres? ¿Son más bien, se alterna la teoría con la práctica o cómo se llevan a cabo?
Muy prácticos. Hacemos parte de teoría para entender un poco el proceso, ¿no? Para ganar tiempo luego en la práctica. Pero sobre todo son muy prácticos. ¿no? Porque también teniendo en cuenta el colectivo con el que trabajamos, ¿no? Son gente que aprenden mucho más fácil desde la práctica, ¿no?
Claro.
Aunque bueno, esto también sucede con niños y con mogollón de colectivos diferentes, ¿no?
Lo que más valoráis no es el resultado artístico o estético del ejercicio realizado, sino el trabajo de exploración y el desarrollo personal, ¿no?, del participante.
¿Cómo? No, no te
que lo que más valoráis no es el resultado artístico o estético del ejercicio realizado, es decir, no es que hagan un ejercicio ahí muy bien hecho, ¿no?, desde el punto de vista así como artístico o, bueno, o en este caso musical, ¿no?, da igual la disciplina que sea, sino que lo que más valoráis es el trabajo de exploración y el desarrollo personal, ¿no?, del participante.
Claro, sí, sí. El crecimiento personal de cada uno de verse en la posibilidad de que cualquier cosa es posible, ¿no?
Exacto.
De que, ¿no?, el colectivo con el que trabajamos sobre todo viene muy quemado, ¿no?, de la vida y de muchas cosas, ¿no? De yo esto ya es imposible que lo aprenda, ¿no? Yo no sé, algunos no saben leer, otros no saben tal, otros... Oh, yo no podría moverme de esta manera porque mira aquel que bien se mueve, ¿no? Y con este tipo de cosas que trabajamos aquí es como que le dan la oportunidad de que se vean a sí mismos como posibles para cualquier cosa, ¿no?
¿Qué cosas crees que aprenden los chicos con este taller?
¿Cómo?
¿Qué cosas crees que aprenden los chicos de este taller?
De este taller, sobre todo música y el tema de la expresión, ¿no? Y el comunicarse mediante la música, ¿no? Y luego todos los valores que se aprenden con la música. Uno de ellos muy importante es el de la escucha, ¿no? En un mundo como en el que vivimos hacen falta muchas orejas, ¿no? Todo el mundo hablamos mucho, pero escuchamos poco. Y la música nos aporta mucho esto, ¿no? El saber escuchar a quien tienes al lado, ¿no? Y poder decir otra cosa que no se pelee con él, sino que sea complementaria, ¿no? Y la música, esto es algo muy vivo, que está en cada ritmo, ¿no?, y en cada frase que se trabaja.
En el desarrollo de los talleres, además del tallerista, intervienen otras dos figuras muy importantes, que son el educador y el psicólogo. ¿Cuál es su labor exactamente?
¿La labor del psicólogo en los talleres?
El educador sé que está presente en los talleres y el psicólogo no está presente, pero digo, ¿cuál es la labor o la tarea que hacen tanto el educador como el psicólogo?
¿Cuál es la labor de
ellos?
Exacto,
sí, de los dos.
Bueno, pues en el centro aportan un equilibrio por las partes que a ellos les tocan, ¿no? El educador está atento a cuestiones que puedan necesitar cualquier usuario, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Si tenemos 7 usuarios, hay alguno que tiene cualquier cosa, me tengo que ir, tengo que atender una llamada o lo que sea, ¿no? Pues lo trata con el educador porque así no se frenan los talleres y no se ve afectado el resto del grupo, ¿no?
Sí, está muy bien. ¿Y el psicólogo?
Y bueno, la psicóloga pues trata pues las partes de un poco de equilibrio morales, ¿no? Para ellos también, ¿no? Ayuda morales para mogollón de cuestiones que tienen, ¿no? Y ahí tienen su apoyo para poder comunicarle a ella o compartir cualquier sensación que tengan.
Hacen como una especie como de seguimiento, ¿no?, podríamos decir, del trabajo también que realizan los participantes, ¿no?
¿Cómo?
No, digo que el psicólogo hace como una especie de seguimiento, ¿no?, del trabajo realizado de los participantes.
Claro, sí, vale. Sí, va siguiendo a cada uno de los participantes, ¿no?
Claro.
Y teniendo muy en cuenta su estado anímico de cómo está en el momento, ¿no?, también. Y ahí nos vamos comunicando entre talleristas, educadores y psicólogos para tener en cuenta, ¿no?, lo que anda pasando y informándonos todos, ¿no?
Pues muchas gracias, Albert Martín, por su atención. Gracias.
Bien, a vosotros. Chao, chao.
Com molt ja sabreu, a finals dels anys 80 es va tancar la Casa de les Aigües, espai que en aquella època funcionava com a dipòsit de la Companyia de les Aigües. El pas del temps i l'incivisme van malmetre l'indret, però gràcies a la pressió veïnal del barri es va recuperar el conjunt modernista i l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Treni Jove van transformar-lo en un equipament cultural, sociocultural, millor dit, al servei dels joves que es troben en dificultats. Un equipament que també pretén contribuir a l'enriquiment del barri de la Trinitat Vella i del conjunt de la ciutat. És per això que la Casa de les Aigües obre les seves portes dues vegades a l'any, concretament al juliol i al desembre, per ensenyar als veïns del barri, a entitats i a professionals de l'art, tot el treball que hi han realitzat els participants del centre des del mes de gener. La mostra artística més recent va ser, com recordareu ja, la del 16 de desembre de l'any passat. Durant molts anys, la Casa de les Aigües no tenia vida, però des que el centre ocupacional es va posar en marxa ara fa 2 anys, aquest edifici ha tornat a recuperar l'ànima que havia perdut. I aquesta revifada es deu en gran part a l'entusiasme i a l'empenta dels seus participants. En uns momentets podrem parlar amb un dels participants que reuneix a la perfecció aquestes dues grans qualitats, l'entusiasme i l'empenta. En uns momentets parlarem amb Fernando Serrián. Fernando Serrián practica els 7 tallers, que recordem doncs, que són el taller de música, també, sí. Que és el que també ara estàvem parlant. També hi ha també el taller d'audiovisuals, que inclou cinema i televisió, el taller de teatre, el de ràdio, el de costura creativa, el d'arts plàstiques i el taller d'ors. Doncs ara parlarem amb Fernando Serrián. Hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando, primero de todo, bueno, ya hemos recordado un poco los talleres que ofrece este centro. De estos 7 talleres que practicáis, ¿con cuál disfrutas más y por qué?
Pues, o sea, el objetivo es una terapia a base de talleres musicales y arteterapia. Hay varios talleres sobre música, sobre
¿y de los 7? Exacto, de
radio.
Exacto. ¿De estos 7 cuál es
y
el que
bueno,
más te gusta?
A mí lo que más me gusta es entre audiovisuales y radio. También hacemos huerto, también me gusta.
¿Y por qué te gustan?
No sé qué más decirte.
¿Y por qué te gustan?
¿Por qué te gustan
¿Hola?
Estos? Sí, ¿Por qué te gustan estos talleres?
Es que no te oigo muy bien.
Porque, no, te preguntaba que por qué te gustan, por qué disfrutas con estos talleres, qué es lo que te aportan.
Bueno, pues es algo que por ejemplo, el huerto es algo que cultivamos nosotros mismos, que lo vemos crecer, o sea, lleva su tiempo, pero vemos el resultado al cabo del tiempo. Y luego música es una formación que antes no había hecho y ahora pues veo que es una cosa bastante instructiva. Yo antes no me fijaba en cosas que ahora me doy cuenta de cómo funciona dentro de lo que es el panorama musical.
¿Y cómo te sientes cuando ves, bueno, cuando consigues hacer cosas en el centro que pensabas en un primer momento que no,
que
no
serías capaz? Te oigo muy bajito, perdona.
Espera, ahora subimos un poquito más el volumen. Te preguntaba que cómo te sientes cuando consigues hacer cosas en el centro de arte social que en un primer momento pensabas que no podrías hacer.
Bueno, pues me siento bastante mejor, o sea, mi autoestima pues me sube porque antes no era igual, o sea, estaba un poco decaído y un poco depresivo, más o menos por mi situación personal, y claro, al hacer estos talleres pues te sube lo que es la autoestima, y ves que logras hacer cosas que antes ni se te ocurriría pensar en ellas y valoras más tu trabajo.
¿Y cómo es la convivencia con el resto de compañeros?
¿Perdona?
¿Cómo es la convivencia con el resto de compañeros?
Pues bastante buena, porque ya llevamos cierto tiempo juntos, no hemos cambiado mucho, somos un grupo bastante habitual los que venimos y la relación entre nosotros es bastante buena, nos apoyamos los unos a los otros, si alguien no comprende algo, el compañero intenta que lo entienda, solemos ayudarnos bastante entre nosotros, o sea que nos va bastante bien.
¿Y podrías decirnos por qué decidiste entrar, ¿no?, en este centro de arte social? ¿Qué es lo que te motivó para entrar en este centro?
¿Me puedes repetir?
Digo, ¿qué es lo que te motivó o por qué decidiste entrar en este centro de arte social?
Por mi situación personal. Porque antes, o sea, yo no estaba haciendo nada, no tenía trabajo, no estaba haciendo ningún curso de formación ni nada, y claro, el tiempo pues se me pasaba muy mal sin hacer nada, y bueno, me plantearon desde desde un grupo de jóvenes que lleva personas con riesgo de exclusión social y eso, me recomendaron de que viniera aquí. Uh-huh. Y bueno, pues vine, me hicieron una entrevista de cuál era mi situación. Uh-huh. y al poco tiempo me llamaron para si quería empezar.
Uh-huh. Bueno, tal como hemos dicho antes, el centro en diciembre y en julio abre las puertas pues para hacer muestras artísticas, ¿no? Para enseñar un poco el trabajo realizado durante el año. Sí. ¿Qué tipo de trabajo o proyecto ahora estáis preparando para la muestra artística de julio?
Pues bueno, cada taller tiene sus cosas. Estamos haciendo, uh-huh, por ejemplo, un corto en audiovisuales, un uh-huh corto que es un vídeo. Uh-huh. En música estamos aprendiendo unas melodías, en huerto estamos plantando una serie de frutas, verduras. Uh-huh. En costura estamos cosiendo unas telas, cada uno con un tema diferente, para hacer unas mantas decoradas con distintos tipos de tela, figurando un tema cada uno que ha pensado, y esto es lo que se mostrará luego, supongo, en la muestra. Uh-huh. Pues el trabajo que hemos hecho cada uno.
Uh-huh. Pues ojalá que sea así. Muchas gracias, Fernando.
Que no te oigo nada bien.
No, ¿me oyes ahora mejor? Muchas gracias, no te decía, por explicarnos tu participación en el centro de la Casa de las Aguas.
Si no hablas más alto, no te oigo nada.
¿Me oyes ahora un poco más? No te decía que muchas gracias por explicarnos tu participación en el centro de la Casa de las Aguas. Muchas gracias, Fernando.
Gracias, Fernando.
Sigo sin oírte bien.
Gracias, Fernando.
Gracias, digo, por explicarnos gracias tu participación. Gracias.
Pues muchas gràcies a vosaltres.
Gràcies, de nada. Per molta gent que té dificultats socials o econòmiques, el Centre d'Art Social representa un petit oasis enmig del caos de la ciutat. Quan entren en aquest refugi, els participants són capaços de treure el millor de si mateixos i evadir-se de la crua realitat que els envolta. Esperem que aquest centre continuï sent, en el futur, un oasis de bones vibracions i que la Fundació Treni Jove continuï formant i facilitant feina a persones desfavorides.
Molt bé, doncs hem de dir que ja porten, jo diria que tres mostres realitzant-se, perquè nosaltres doncs les tres mostres ja hem estat presents, les hem pogut retransmetre a través d'aquests micròfons i també doncs hem pogut la gent d'aquí de la ràdio conèixer què és el que fan aquest grup d'art social directament des de la Casa de les Aigües. Dir-vos que hi ha dos números de telèfon per a aquella gent que doncs es trobi en aquesta situació de risc d'exclusió social, que podeu parlar amb la Marta Quintero, que és la seva responsable, i us facilitem ara aquests números de telèfon. Un és el fixe, que és el 93-274-33-87, i l'altre seria el mòbil, que és el 669-018-650. Doncs tal com us dèiem, Marta Quintero és la responsable d'aquest centre d'art social que porta a terme la Fundació Trini Jove doncs ja fa un quant temps. Ara el que farem serà escoltar una mica de música, farem una petita pausa, però no marxeu. I sobretot, agafeu paper i llapis perquè tot seguit us oferim la nostra habitual agenda i si voleu doncs aquests dies, tant avui com demà o potser el cap de setmana, doncs passar-vos-ho d'allò més bé, doncs evidentment doncs que podeu escoltar l'agenda que tot seguit us oferirem. El que us diem, paper, llapis i tornem. Ara, música.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. quan a la llar cremava només paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella qui sap on para. La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la. Però sovint en fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó, velles notes, vells acords, velles paraules d'amor. Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb 3 frases fetes que havíem après d'antics comedians, d'històries d'amor, som
Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble.
Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal com us deia en fa un moment, doncs anem ja directament a conèixer quins són els actes, quines són les activitats que s'hi podran realitzar a partir del dia d'avui, en els propers dies també. Dir-vos que hi ha una exposició que es diu Anels Violetes, que el realitzen el grup de pintors de Sant Andreu i que es fa a Can Fabra.
Doncs sí, el grup de pintors de Sant Andreu us ofereix a partir d'avui a les 7 de la tarda a Can Fabra l'exposició Anels Violetes. Parlar del món de la dona hauria de ser per fer-ho des d'un interès comú a tota la societat. Compartir amb les dones de tot el món aquests anels violetes que porten a reivindicar al llarg de la història drets fonamentals en matèria de justícia i dignitat. El grup Pintors de Sant Andreu, com a entitat configurada per dones i homes del barri, també volen commemorar aquesta data el dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i unir-nos des de l'art a la demanda d'un món igualitari en oportunitats, drets i deures, una societat més equitativa i democràtica envers les dones, perquè erradicarà la discriminació per raó de sexe. És treballar per a pau, fer això.
Doncs l'horari és de dilluns, dimecres, dijous i divendres de 10 a, del matí a 9 de la nit, els dimarts de 10 a 2 i de 4 a 9 i els dissabtes de 5 de la tarda a 9 de la nit. Es troba a la sala d'exposicions de Can Fabra i l'entrada és totalment lliure. Més coses a comentar-vos. La presentació del llibre Avui de Tomàs Múnzer. Això és a la Biblioteca Garcilaso.
Avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca Garcilaso presidirà l'acte Antoni López, escriptor i professor i també doncs, veí del barri. A l'Alemanya rural de finals dels anys 30, marcada per la duresa de les condicions de vida i per la pressió que exerceix el govern, un jove carregat amb la fe tradicional dels seus pares i els corrents ideològics del moment ingressa en un monestir benedictí, deixant enrere sense oblidar-ho el seu amor a l'Eva, una noia jueva. La pau que buscava no la troba ni en els claustres ni en els seus companys ni a l'interior de la seva consciència. Amb l'aparició de Cecília, la filla d'un diplomàtic espanyol republicà, es complica la vida en el sentit més literal.
Doncs hem de dir que es tracta d'una proposta suggeridora des del punt de vista argumental. Conflictes personals, intensos, crisis de fe i un entorn social hostil. Mereix la pena ressaltar l'aguda visió històrica de l'autor sobre les diferents actituds de l'Església enfront dels feixismes imperants. Per aquesta novel·la desfilen subjectes tebis, covards, elements necessaris en una dictadura, homes coherents amb la seva ideologia nazi, coneguts opositors a la barbària nazi i anònims lluitadors des de la clandestinitat. Al mig, doncs, una complicada història d'amor. La portada del llibre obre i tanca la història. Qui és Thomas Munzer? Un monjo exclaustrat? Un desertor? Un amant bilingüe en temps de guerra?
Francisco Gonzalo Prignetti, Madrid 1940, cuiner abans que frare o a l'inrevés, espòs, pare, avi, psicòleg d'empresa, professor d'universitat i institut, jubilat des del 2003, dedicant-se, oblidat ja el tragí d'horaris i obligacions, a escriure i publicar novel·les que anaven gestant-se anteriorment en el seu cap. Thomas Munzer és la quarta després d'Un amador és igual, del 2006, L'opositora, 2008 i Jugades de perdedor, del 2009.
I atenció, perquè si voleu passar-vos-ho bé aquesta nit, us oferim que us apropeu a la Nau Ivanov, perquè es realitza la TAP Jam Session, com cada dijous.
La Nau Ivanov de la Fundació Sagrera del carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui a les 10 de la nit una nova TAP Jam Session amb música en directe. Tots els dijous del mes doncs, podreu gaudir d'aquestes TAP Jam Sessions. Són sessions de claqué, coreografiades i improvisades amb música en directe que tenen lloc a la Nau Ivanov cada primer dijous de mes. Els estudiants avançats poden començar a ballar en públic i amb músics en viu i els ballarins professionals practicant músiques noves i improvisació. És un espectacle sempre obert a col·laboracions espontànies amb cantants, músics, ballarins d'altres disciplines, on a més es crea un nucli per a tots els ballarins de claqué de la ciutat.
Barcelona és probablement l'única ciutat europea amb una jam estable de claqué, cosa molt habitual als Estats Units. Fa més de 10 anys que, gràcies a la iniciativa del ballarí de claqué de la ciutat Guillem Alonso, tenen lloc aquestes TAP Jam Session. En un principi es van fer a la Cova del Drac i han estat coordinades per ell mateix i més endavant per la ballarina del claqué Laia Molins. Doncs qui coordina és Laia Molins i si voleu doncs, més informació podeu trobar-la a www.tapbsn.com. L'entrada per aquesta TAP Jam Session és de 6 euros i si sou amics de la Nau i associació Tot pel Claqué, doncs 4 euros. I continuem la nostra agenda d'avui amb d'altres activitats. Per exemple, què us sembla si us convidem a un cabaret de poesia eròtica per amenitzar els dijous d'hivern al SAT?
Avui, com cada dijous fins al 8 de març, el SAT, Teatre de Barcelona, programa El Jardí de les Malícies, de la companyia Teatre al Detall, un recull de poesia eròtica amb textos que van des de l'edat mitjana fins al segle XIX. A partir d'un llibre de Miquel Desclot, que du el mateix títol, la companyia Teatre al Detall presenta El Jardí de les Malícies, un cabaret que recull textos d'autors coneguts, cançons de bordell o de taverna anònimes i que abarca des de l'edat mitjana fins al segle XIX, com ho dèiem. Goethe, La Fontaine o John Donne són alguns dels autors que comprenen aquest peculiar recull de poesia eròtica occidental.
Doncs el llibre original de Desclot diu que va fer per plaer, sobre plaers i per al plaer. Presenta textos que es caracteritzen pel seu esperit festiu i desinhibit, pel sentit de l'humor i per una gran vàlua literària. El Jardí de les Malícies compta també amb escrits d'alguns nobles, polítics, intel·lectuals i fins i tot membres del clergat, de l'època que sovint van escriure d'amagat i només per a ús privat. Autors com Théophile de Vio i Claude Le Petit van publicar la seva obra i per això van ser condemnats a cremar a la foguera. I no pas en el temps obscur de l'edat mitjana, sinó en temps de Molière.
Una divertida posada en escena que juga un paper important a l'hora de dibuixar un cabaret fresc i amè que farà les delícies i malícies dels dijous d'hivern. una bona manera d'entrar en calor a les nits fredes. Podreu gaudir doncs, d'aquesta posada en escena cada dijous a les 9 del vespre.
Avullit i el proper dijous.
Exacte, i el preu de l'entrada és de 14 euros.
Molt bé, doncs encara ens queden algunes coses per comentar-vos. Abans, però, aprofitem per fer-vos partícip de que teniu dues vies de comunicació amb nosaltres. Una és el número de telèfon, que és el 93-345-6454, i l'altra és el nostre mail informatius@rtv-migfm.com. Dues vies, dos canals per comunicar-vos amb nosaltres i que, doncs, si voleu fer-nos arribar les vostres opinions, queixes, dubtes, suggeriments, doncs estem oberts a tot això. Més coses, continuem amb la nostra agenda. Ara parlem de fanzines, art fotocopiat dels anys 80 fins ara i que es realitza a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra.
La Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer de Segre número 24, us ofereix fins aquest dissabte a l'àrea de còmics una exposició dels fanzines de la col·lecció particular de Miqui Puig, excomponent d'una de les bandes imprescindibles dels 90, Los Sencillos. DJ amb gust, productor elegant, label owner i sobretot col·leccionista de discos, de molts discos, i de fanzines, de molts fanzines. L'exposició ens introduirà dins del caòtic món de l'autoedició fanzinera i del món mat, punk i soul dels anys 80 i 90 a la ciutat.
Doncs us en parlàvem ahir a bastament, vam parlar d'aquesta novena edició del set de teatre que porta a terme la gent de la Jarra Azul. I ara doncs, us oferim també alguna informació referent a aquest set de teatre.
Fa concretament 9 anys que vàrem decidir encetar aquesta aventura escènica. 9 anys de tallers, 9 anys d'experiències, 9 anys de participació, 9 anys de compartir moments d'aprenentatge amb grans professionals de l'escena. I podreu gaudir de diferents tallers, com és el taller de tècnica Alexander, a càrrec de Tanja Haug, el 3 i 4 de març, són els dies que té lloc aquest taller. I els horaris són el dissabte de 11 del matí a 2 i mitja del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. També els diumenges de 10 del matí a 1 i mitja de la tarda, i l'espai on es fa aquest taller és a Can Fabra, a l'Auditori, del carrer Segre, número 24-32.
Molt bé, i parlem del taller C ara en aquest cas. Es refereix al món del clown, la poètica del pallasso, va a càrrec de Toti Turunell i es realitza tant dissabte com diumenge, el 3 i 4 de març. El dissabte seria de 11 del matí a 2:15 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre. Diumenge de 10 a 1 i mitja. L'espai és el Centre Cívic Bon Pastor, que es troba a la plaça Robert Gerard 3 i 4. I ara parlem de com podeu fer les inscripcions.
És un taller que val 60 euros i inclou el taller intensiu d'11 hores de durada, un esmorzar o berenar, depenent del taller que es realitzi, i un dinar el diumenge, dia 4 de març, a les 2, més entrades també als dos espectacles i un diploma acreditatiu d'informació. Hi haurà descomptes si vens acompanyat d'un amic, ja hi paga la matrícula completa, però tu només pagaries la meitat, que són 30 euros. Si fas dos tallers, pagues 100 euros en total, o sigui, també estalviaries una part. I si pertanys a alguna associació o entitat dedicada a les arts escèniques, el taller et costarà 50 euros, però caldrà que acreditis, per exemple, si tens el carnet de soci de la Jarra d'Azul, de la APSC o alguna similar.
Molt bé, doncs com podeu dur a terme aquesta inscripció? Trucant al 93-345-2253 o enviant un mail a info@ventiladorcultural.com. Els espectacles són gratuïts i podeu participar a qualsevol dels tallers. I a més també hi ha espectacles.
Hi ha l'espectacle a 6 hores, quartet de gospel, quartet de veus mixtes, de nova creació, on conflueix la formació clàssica i moderna dels seus components per a la creació d'un projecte amb un repertori que veu de la tradició dels cants espirituals i del gospel, amb espais oberts per a la música popular, resultant una sonoritat particular que no deixarà indiferent a ningú. Els divendres 2 de març, a les 9 i mitja de la nit, podreu gaudir d'aquest espectacle i el preu és de 3 euros i és gratuït pels alumnes inscrits als tallers. Aquest espectacle es fa al Centre Cívic Bon Pastor de la plaça Robert Gerard, al número 3-4.
També dir-vos que ja els Sant Andreu Teatre, una obra de teatre, que va a càrrec de la companyia Indie Gest. Es diu Ara estem d'acord, estem d'acord.
si barregem la filosofia platònica, el futbol, la taula de la tortuga i la llebre, obtindrem una esbojarrada proposta plena de múltiples lectures i d'àcida ironia sobre el comportament de l'ésser humà. Futbol, filosofia, mites i llegendes en un còctel fresc i trepidant, coproduït amb el Teatre Lliure. Doncs aquest espectacle podreu gaudir-lo el diumenge 4 de març a les 6:30 de la tarda i el preu és de 16 euros. També és gratuït pels alumnes doncs, inscrits als tallers. I es fa al Teatre del SAT, carrer Neopàtria, número 54.
Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que arribem al final del nostre programa d'avui, dir-vos que també es fa Popol Seguido a la nau Ivanov i Prisma Sociològic, una nova exposició de fotografia també a la nau Ivanov. Nosaltres ho deixem aquí, donar les gràcies a Cristina Paniello per haver participat avui en el nostre programa. També donem les gràcies a Raquel Ballesteros i a Ricardo Román Losada. Doncs moltíssimes gràcies. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.